Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 27 de desembre, al programa El Mirador de l'Actualitat, ens preguntarem si són creïbles les previsions que auguren una recuperació econòmica a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Ja a la segona hora tindrem les estrenes cinematogràfiques a les naus misterioses de l'Àlex Vintró amb un resum de l'any 2013. I les bones també recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. També presentarem avui un projecte de venda de tions de Nadal de la mà del professor Pere Icar, que es fa present a la Fira de l'Avet d'Espinelves. Tot això i més en el divendres de l'octava de Nadal en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Laura Aznar.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Laura Aznar i qui us parla Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, un altre cop, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga.
El govern espanyol congelarà el salari mínim aquest 2014. Serà el Consell de Ministres d'aquest divendres. Això deixarà el salari mínim en els 643,30 euros mensuals, un dels més baixos dels països europeus que en tenen. Els sindicats han expressat en una carta a la ministra Fàtima Báñez el seu rebuig a la proposta perquè representa una nova pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors i també servirà per pressionar a la baixa els altres salaris. Avui també el Consell de Ministres fixarà el preu definitiu de la llum, Laura.
Serà la tarifa elèctrica que s'aplicarà a partir de l'1 de gener, després de l'anul·lació de la pujada de l'11% que va enfrontar el ministre Soria amb les companyies elèctriques. Ara la pujada es podria situar al voltant del 5%. El govern té dues propostes sobre la taula.
Repassem més qüestions, més notícies. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que Catalunya no farà la consulta i tampoc ho tindrà res a canvi de no fer-la. Això sí, aposta per un nou sistema de finançament autonòmic, millorar el que rebem i paguem les comunitats i servir pagant els serveis públics que reben els catalans. I desactivada l'alerta per forts vents després de ratxes de més de 5 km per hora.
La previsió del temps per avui indica que el vent afluixarà i només es mantindrà amb intervals moderats a zones elevades i a la meitat nord del litoral. Això després que entre dimecres i dijous s'hagin registrat ràfegues de fins a 90 km per hora en algunes comarques de Tarragona i de la Catalunya Central i l'Alt Empordà.
Diverses veus del Partit Popular es desmarquen de la reforma de la llei de l'avortament. La delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, s'ha mostrat més d'acord a fer una regulació de terminis, però ha d'acceptar, diu, la mesura que ha pres el seu partit. L'alcaldessa de Zamora i el president del Partit Popular de Guipúzcoa també han manifestat el seu desacord amb alguns punts d'aquesta reforma. Per la seva banda, el PSOE convocarà una cimera europea per frenar aquesta llei de l'avortament. I avui també us expliquem en aquest divendres del 27 de desembre que una noia de 27 anys va perdre dimecres la vida mentre practicava snowboard a les instal·lacions de Gran Valira, Andorra.
L'esquiadora, de nacionalitat espanyola i resident a Barcelona, s'hauria vist sorpresa per una allau que va saltar la xarxa de seguretat d'una pista tancada, segons n'han informat els companys. La policia andorrana investiga les causes exactes de l'accident, tot i que ja ha deixat clar que la zona on es va produir l'allau estava tancada i degudament senyalitzada.
I avui també us expliquem, Laura, que un home i la seva filla han mort per el fort temporal a Canàries.
Tot i que el temporal ha remès parcialment, l'alerta es manté activada a 24 províncies espanyoles. D'altra banda, al Brasil, 45 persones han mort i més de 60.000 han estat evacuades pel fort temporal al país. El govern de Dilma Rousseff busca fórmules per atendre el més aviat possible les regions afectades.
8 i 4 minuts, obrim Crònica Internacional. Com Comencem amb una última hora. Almenys 29 persones haurien mort al volcà un autobús al nord de Tailàndia. Laura, què en sabem? Poqueta cosa per això.
La policia creu que el conductor s'hauria adormit. Segons testimonis, el vehicle circulava a gran velocitat.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta notícia. Avui també us expliquem en clau internacional que el Parlament bolivià treballa en un nou codi que prohibeixi el treball infantil. El projecte del Congrés busca garantir el dret dels nens a estudiar, també a divertir-se, però a trobar una oposició, ha trobat això una oposició inesperada. Laura, explica'ns.
Són els mateixos nens qui protesten i fa pocs dies la policia va haver d'aplicar la força per dissoldre manifestacions de menors que reclamaven rebaixar l'edat oficial per treballar als 12 anys.
I avui també us expliquem en clau internacional que l'escàndol de corrupció que esquitxa directament al govern del primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan puja una mica més de to.
En les últimes hores, dos dels seus ministres, els d'Economia i d'Interior, han presentat la dimissió. Poc després s'hi ha sumat el responsable de Medi Ambient. El motiu és que tots tres tenen fills inculpats i empresonats per suposada implicació en una xarxa de suborns i frau en contractes públics.
I en esports avui us expliquem homenatge a l'Argentina a Milito, això sí, Laura, sense Leo Messi.
Doncs sí, Mercè, el futbolista argentí Gabriel Milito va tenir ahir el seu partit de comiat a l'estadi Libertadores, on el gran absent, com deies, va ser el seu gran amic Lionel Messi. Mascherano, això sí, hi va participar.
Continuem parlant del Barça perquè Víctor Valdés ja està a punt, diuen, per tornar.
Les sensacions en els entrenaments són bones i ja fa porteria. Per això, Gerardo Martino podrà comptar amb ell per fer la convocatòria la setmana que ve per jugar contra l'Elx.
I Leo Messi i Jordi Alba estarien en l'onze ideal de l'equip.
Doncs sí, els dos jugadors del Barça són els dos únics jugadors d'aquest equip que el diari francès L'Equip ha inclòs en l'onze ideal del 2013. Respecte a l'any anterior, en cauen Iniesta i Xavi. El Bayern de Múnich, que entrena Pep Guardiola amb 5 jugadors, és l'equip que més n'aporta.
I parlem de bàsquet, perquè aquest divendres es disputa una altra jornada de la Lliga ACB. El FIAC Joventut s'enfrontarà al Real Madrid, líder imbatut de la competició, mentre que el Barça jugarà contra l'Herbalife Gran Canària.
Els dos equips empaten i estan situats en la tercera i quarta posició. Pel que fa al Bruixa d'Or Manresa, aquest divendres juga a Sevilla contra el Cajasol amb els ja recuperats Rasmus Larsen i Aleix Hernández.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:07, notícia curiosa del dia que avui ve de la mà del Gerard Campos. Gerard, explica'ns.
Bon dia, Mercè.
Bon dia, Gerard.
Una setantena de persones van resultar ferides el dia de Nadal per les mossegades de pirañas en una platja fluvial de Rosario, a l'Argentina. El director d'Emergències Sanitàries de Rosario va explicar que entre els ferits més greus hi ha una nena de 7 anys que ha perdut un dit i un altre banyista adult al qual se li ha hagut d'amputar un dit d'un peu. L'atac es va produir a les platges de Rosario, on hi havia unes 9.000 persones degut a l'onada de calor que s'està registrant al centre argentí aquests dies, en temperatures superiors als 38 graus.
Déu-n'hi-do, això, Gerard, eh?
Sí, caram.
Com si fos el guió d'una pel·lícula. I com no podia ser d'una altra manera, avui comencem l'espai cultural del primer cafè d'aquest informatiu parlant d'Antònia Font, Gerard, perquè s'acomiaden, eh?
Antònia Font diu adeu amb tres concerts consecutius al Teatre Principal de Palma. El grup mallorquí va anunciar la dissolució després de 16 anys de carrera per concentrar-se en altres projectes. La demanda d'entrades va ser tan gran que es va haver d'afegir un segon i un, finalment, un tercer concert. D'aquesta manera, i tan sols un mes després d'haver anunciat que plegaven, el quintet capitanejat per Pau de Bon i Joan Miquel Oluer s'acomiada aquest dissabte a Mallorca.
Tu t'agrada aquesta cançó, Alegria, oi?
A mi m'encanta.
Tot i així, tu volies destacar-ne una altra, o no?
Home, viure sense tu està molt
també
bé.
També està molt bé, eh? Doncs amb l'Alegria d'Antònia Font donem pas al Miquel Vera, que ens expliques també moltes notícies culturals.
Bon dia, Mercè, bon dia a tots. En primer lloc us parlo del Palau de la Música, que ahir va celebrar el tradicional concert de Sant Esteve i que a més va complir 100 anys. Els actors Pep Moner i Pep Antó Muñoz van ser els encarregats de fer un repàs d'aquesta important efemèride amb un recull musical de la història del concert. L'espectacle va comptar amb la presència del cor de la cambra del Palau, així com del president Artur Mas, que va ser rebut amb crits d'independència i a favor del procés sobiranista, fet que ha enutjat a una part de la premsa de Madrid, tal com queda present a la portada del Mundo, que explicareu d'aquí uns minuts. I per altra banda us parlo del Servicaixa,
sí,
ja que aquest tradicional servei de venda d'entrades a través dels caixers automàtics em diu adeu després de diverses dècades. El servei havia vist caure la seva popularitat els darrers anys, principalment per culpa d'altres maneres de comprar les entrades, com imprimir-les a casa o ensenyar-les a través del mòbil.
Doncs el Ticket Caixa diu adeu.
Adeu, Servis Caixa.
I Antònia Font també. Nosaltres de moment ens quedem amb l'alegria dels Antònia Font i donem pas a l'Ignasi Miranda.
Massala i merengades de pell, els municipals, és evident, van apartar bé la gent. I alegria, les feies deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les tasses. I alegria, les òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, les feies deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les cases. I alegria.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 3 minuts i mig i serà un quart de 9 del matí. El Papa Francesc va recordar ahir que actualment hi ha molts cristians martiritzats, com Sant Esteve, el primer màrtir de l'Església, del qual se celebrava precisament ahir la festa litúrgica. En un àngelus especial, l'endemà de Nadal, a la plaça de Sant Pere, el pontífex va explicar que el martiri i la persecució dels cristians s'està produint també ara, fins i tot en aquells països on teòricament es respecten els drets humans. El Sant Pare, en recordar el primer cristià que va donar la seva vida per la fe, va defensar també la llibertat religiosa i el respecte a tothom des de la diversitat. I també el Papa Francesc va recordar dimecres, coincidint amb la felicitació de Nadal al migdia, als cristians perseguits, precisament, i també tots els països on hi ha guerra i violència. El pontífex va referir-se específicament a Síria, la República del Congo, la República Centreafricana, l'Iraq i el Sudan del Sud, entre altres nacions. En el seu primer missatge nadalenc com a papa i abans de la benedicció Urbi et Orbi, Francesc va presentar el nen Jesús com el Déu de la pau davant de les armes i va fer una crida a demanar-li que ens ajudi a construir la pau cada dia en les nostres vides i en les famílies. En aquesta línia, el Sant Pare va concloure que les guerres destrossen moltíssimes vides i causen un gran sofriment. També va tenir un record per als immigrants que busquen una vida digna perquè trobin acollida i ajuda, i va subratllar la tragèdia de l'enfonsament d'una barca a Lampedusa a l'octubre passat per destacar un dels episodis més tristos de l'any 2013, que es va produir, també recordem-ho, setmanes després que el 15 de juliol, precisament el Papa Francesc visités aquesta illa que és porta d'entrada de molts immigrants irregulars al sud d'Europa. I recordem, per tancar aquest resum, que la comunitat de Sant Egidi va celebrar dimecres, dia de Nadal, una nova edició del dinar amb els pobres arreu del món. És una tradició que va néixer l'any 1982 a Roma, concretament a la Basílica de Santa Maria in Trastevere. Últimament, la iniciativa plega cada any més de 150.000 persones pobres a més de 70 països del món, des de Roma fins a les presons de Moçambic, on se serveix el dinar als presoners, i també a Jakarta, a Sant Salvador, a Maputo, a Moscou i a Nairobi, entre altres llocs, passant per Barcelona, Manresa i Tarragona, entre altres punts de Catalunya. A la capital catalana aquest any s'han reunit més d'un miler de persones a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i en altres indrets de la ciutat. El dinar de Nadal va començar ara fa 31 anys, quan un petit grup de persones pobres van ser acollides al voltant de la taula el dia de Nadal a la Basílica Romana, com dèiem, de Santa Maria in Trastevere. I ara els principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el govern central aprova avui una pujada de la llum inferior al 3%. El Periódico, titular també sobre, en aquest cas, la persecució de periodistes en països on no hi ha llibertat, titula La guerra sense testimonis. I en el sotstítol diu Síria, el país més perillós per als reporters. Surten els rostres d'alguns periodistes perseguits en aquests països. El Punt Avui, consell a la baixa. La pujada del rebut de la llum que aprovarà l'Estat se situarà entre el 2 i el 4%, es refereix així al Consell de Ministres d'avui. El diari Ara, amb una imatge de l'estadi del Futbol Club Barcelona, titula Nou Camp Nou, la gran decisió. Es refereix així al debat en el barcelonisme. Diari El País, la reforma de l'avortament desperta veus crítiques dins del PP. El Mundo, José Manuel Soria evitarà el cop de tarifa, el tarifazo, diu aquest diari, amb un nyap per sortir del pas, diu el titular. Diari ABC, amb una imatge del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, es titula amb aquesta frase seva: la meva llei és la més progressista del govern. I finalment La Razón, també amb una imatge d'Alberto Ruiz Gallardón, titula: la llei de l'avortament és un compromís del PP i no es modificarà al Congrés.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Si aquest net vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs llagostins cuits de Madagascar per només 19,95 euros al quilo.
De 30 a 40 peces per quilo.
Hipercor. Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, llagostins cuits a 19,95 euros al quilo. Preu vàlid a la península.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Connectem amb el centre d'informació Transmet per saber com circularan els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Coneguem quin temps ens espera ara de cara a les pròximes hores. Connectem amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, bon dia. Ambient més suau que no pas ahir. De fet, el vent del nord i el nord-oest, que ahir arribava a ratxes de més de 140 km per hora a punts de les comarques del sud, avui ràpidament minvarà la seva intensitat. Encara tindrem una mica de tramuntana, una mica de vent de mestral cap al sud de Tarragona, però aquests vents van disminuint ràpidament la seva intensitat i acabaran entrant vents del sud i del sud-oest. I això farà que avui pugin les temperatures. Ahir un Sant Esteve bastant fred, avui temperatures màximes que poden pujar ben bé entre 2 i 4 graus respecte a les d'ahir. Això vol dir màximes en general, sobretot a la costa i al perlitoral, per damunt dels 15 o 16 graus. La resta seran una miqueta més baixes, però molt de fred cap a migdia no farà. A més, amb sol, amb alguns núvols alts, i aquests núvols seran una mica més abundants a la tarda a les comarques de Lleida, però sense conseqüències. De cara a demà dissabte, tindrem precipitacions cap a les comarques del Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.800 metres aproximadament. Demà entrarà vent del nord i del nord-oest. La tramuntana i el mestral es reforçaran i de cara a última hora del dia començarem a notar una important davallada de les temperatures. serà un dia variable, amb més sol cap al sud i a ponent, núvols a les comarques de Barcelona i Girona, però amb clarianes i nevades cap a l'àrea del Pirineu, sobretot el de Lleida. De cara a diumenge, important baixada de les temperatures, abrigueu-vos, perquè l'ambient serà de rigorós hivern, amb temperatures màximes, les més altes, que en prou feines arribaran a passar dels 10 o 11 graus. Amb sol, al sud i a ponent, amb alguns núvols, al Pirineu, comarques de la meitat est, però ja sense precipitacions i amb un vent del nord, que farà que la sensació tèrmica encara sigui més baixa.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs l'espatlla ibèrica d'en Savall de Salamanca de 100 quilos per 49 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, espatlla ibèrica de Salamanca per només 49 euros. Preu vàlid a la península.
El mirador de l'actualitat.
El 2013 sembla l'any de la transició entre un temps de crisi econòmica greu i del mateix sistema, concretament des de l'any 2008, i una etapa de recuperació, almenys en les grans xifres, en els principals indicadors. El món viu pendent d'aquestes esperances que, entre altres dirigents polítics de diferents països, fa seves el govern espanyol. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, per exemple, ja ha dit que la recuperació ha començat i que l'any 2014 es crearà ocupació. Però entre el malestar acumulat de la societat, l'agudització de la pobresa en moltíssimes persones i capes socials, així com en famílies que ja la patien, i sobretot la dificultat que la macroeconomia arribi a les persones que més ho necessiten, són punts que fan dubtar molts ciutadans sobre l'autenticitat d'aquesta recuperació econòmica, almenys a curt termini. Laura Aznar, bon dia novament.
Bon dia. Les cares més dures de la crisi són encara l'atur, que no baixa del 25%, i les grans dificultats econòmiques de persones sense feina o amb pensions molt baixes. El president del govern, Mariano Rajoy, assegurava ara fa uns dies des del Senat que Espanya haurà superat l'any vinent una crisi que va atribuir a decisions equivocades. No va quedar clar si es referia sobretot a les polítiques econòmiques de l'executiu socialista anterior, però és evident que la recessió i la crisi mundial del sistema ha afectat a tothom i ha anat molt més enllà de les responsabilitats polítiques dels governs. El Fons Monetari Internacional ha millorat les seves últimes perspectives per a Espanya, on s'apunta que l'economia creixerà un 0,2% l'any 2014, tot i que el govern de Rajoy pronosticava un 0,7%. En qualsevol cas, sigui quina sigui la xifra de creixement, serà molt difícil que l'any vinent es pugui registrar una creació neta d'ocupació. Aquesta gran prioritat, que és la feina per a més ciutadans, és la que més ens preocupa. I per aquest motiu, ens preguntem a partir de quina xifra de creixement econòmic podem començar a veure una reducció significativa de l'atur. Aquestes són algunes de les dades de partida per analitzar la situació que vivim. Càritas i moltes entitats d'acció social recorden la importància d'assolir un pacte social entre partits polítics i tota la societat civil, amb l'objectiu que es vagi reduint el percentatge d'aturats sense cap possibilitat d'accedir a una feina, una proporció que ara mateix supera la meitat de gairebé 6 milions d'aturats. Són homes i dones, rostres concrets amb les seves famílies que viuen angoixats perquè, fent el símil esportiu, no només no troben un equip per jugar, sinó que ni tan sols poden entrenar en un espai o un gimnàs. Podem recuperar l'esperança, però no podem caure en el triomfalisme.
Gràcies, Laura. Amb aquestes pautes obrim el nostre mirador d'avui. Un mirador on avui ens acompanya a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, Salvador Aragonès, que és periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal.
Exacte, estem en l'octava nadalenca. Ens felicitem avui les festes i agraïm especialment als qui participen avui en el col·loqui la seva presència. També tenim amb nosaltres Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Pérez Francesc, bon dia i bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal, bones festes.
Gràcies. I finalment saludem Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès, i bon Nadal.
Bon dia, bon Nadal.
Bé, primera qüestió que plantegem, dintre d'un tema que és molt complex, però que ens ha semblat oportú en aquest últim divendres de l'any d'analitzar. Què destacarien vostès d'aquest últim any en termes macroeconòmics, tant a Espanya com a tot el món? Hi haurà recuperació el 2014? És la gran pregunta. Semblava que tot estava bastant escrit, que aquest 2013 podia ser l'últim any de la crisi, fins a la meitat d'any. Sembla que s'han complert aquestes previsions de tocar fons, però vaja, com ho veuen? Si vol començar el senyor Aragonès, per exemple.
Ja començaré jo.
Li dono la paraula.
El 2014, evidentment, l'any de la recuperació, diria l'any que començarem a veure doncs algunes coses, no? Però evidentment doncs els aturats, com es deia abans, això no canviarà i aquest és el
gran drama.
Continua sent el drama. El fet és positiu en el sentit de que no hi haurà pràcticament més aturats, o sigui que no és un tema que, però evidentment aquest és el gran drama. D'altra banda, en el món jo diria que s'ha produït un fet molt important, no? Que és que, per exemple, Estats Units és el país que més petroli produeix del món. Aquesta és una data que, evidentment, ve a confirmar, i aquesta vegada s'ha confirmat realment, que la producció petrolera dels Estats Units, la producció d'energia dels Estats Units està bastant per sobre de la segona, que és Rússia, i de la tercera, que és Aràbia Saudita, no? Aquest és un fet, diríem, que canvia una mica les regles econòmiques, no? Entre altres coses perquè, per exemple, els cotxes elèctrics doncs, no tindran tanta repercussió, no? Tanta presència en el mercat, perquè hi ha petroli abundant, no? I en segon lloc, doncs, que l'economia més important del món, doncs, diríem, té no solament autosuficiència, sinó que inclús exporta energia, no? Aquest és un punt, diríem, per a mi, d'inflexió, no? En el panorama internacional. I en el panorama internacional, jo diria, com és obvi i com han demostrat totes les primeres pàgines de les revistes d'aquest final d'any, quasi totes, que l'home de l'any és el Papa Francesc, no? Va ser elegit precisament el mes de març de l'any passat, d'aquest any,
sí, sí.
I en pocs mesos ha aconseguit un lideratge mundial que realment una cosa que ningú s'ho esperava i que per un papa més difícil, ho té més difícil.
Sí, sí, perquè... però ha aconseguit ser molt escoltat i, per exemple, ha dit que el sistema econòmic mata, ha dit coses molt contundents.
Sí, 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 no, és a dir, els periodistes estem molt contents perquè dona molts titulars, no? És una persona que té un llenguatge popular, no? Però bueno, jo crec que més enllà d'això, dels titulars i tal, jo crec que la gent no és més fervorosa per molts titulars que faci, no? Per exemple, vam veure el dia de Nadal la benedicció Urbi et Orbi, que la va fer només en italià, no?
Sí, sí.
Jo, escolta, ens traiem de
més senzill.
Parafernàlies de tantes llengües i tantes històries, no? I més sempre hi ha algun fedat, no? Perquè no s'ha citat la seva llengua. Total, fora, només en italià i s'ha acabat, no? A mi em va fer falta una benedicció, diríem, argentina, no? Perquè doncs, l'accent argentí que té ell...
Però no, ni tan sols el castellà,
no, ni tan sols
a diferència
castellà,
del que fa el dimecres a les audiències. Però, per cert, entre els problemes del món que ha denunciat el papa Francesc en aquests 9 mesos, precisament són els econòmics, ho ha dit clarament en moltes ocasions. I avui, com que el tema sobretot ens toca...
Sí, però, per exemple, el papa Francesc doncs, va aturar una invasió de Síria.
Sí, sí, efectivament.
Amb una jornada d'oració i de dijuni.
El setembre passat, sí.
El setembre passat. I després, no solament això, sinó que, per exemple, el cas de Lampedusa, ara s'ha tancat. Uh-huh. Els italians han tancat el refugi dels immigrants. Les condicions inhumanes totals d'aquella gent immigrant. Uh-huh. No? O sigui que, per tant, aquesta també ha sigut una intervenció del papa Francesc. No?
Uh-huh. Doncs bé, anem per parts. Si volen començar pels temes econòmics, per la recuperació o no de l'economia el 2014.
Sí, jo volia insistir, i agafant aquest fil, no, de la necessitat d'una legitimitat moral en el món, que jo crec que és el que es trobaria a faltar més, i que, per tant, quan se'ns pregunta doncs, si se superarà la crisi, jo el que respondria és quina crisi, no? Perquè, esclar, la crisi no és només, evidentment, una crisi econòmica, no? Com s'acaba de dir, també vivim una crisi, jo diria, de legitimitat, no?, institucional, de la legitimitat de la forma de vida, no? Perquè no ens la creiem, diguem-ne, no? O sigui, molta gent no ens creiem que la forma de vida actual sigui admissible, no? Una forma de vida, doncs, que exclou, no?, d'entrada a una part important de la població, aquí tenim els aturats, però molta altra gent, no? Una forma de vida, doncs, que, com també ha dit el papa Francesc, ens fa viure en la indiferència, no?, la globalització de la indiferència que s'ha dit, no?
És a dir, sí, penso ho va dir a Lampedusa, precisament, no,
clar,
el juliol.
O sigui, el que vull dir amb tot això, per no allargar-me, és que és evident que no podem donar una resposta només econòmica i prou, sinó que ha de ser, penso jo, moral, no? I això crec que estem molt lluny de poder-la donar. Necessitem, d'altra banda, anclar-se una mica, no?, ancorar-se una mica a elements com aquests del papa Francesc i altres. L'esperança, doncs, necessita tenir, no?, uns lligams. I jo també veig que, per exemple, aquest ha estat l'any, no?, de la mort de Mandela, no? Mandela ha estat un polític per l'esperança, no? I la gent necessita, no?, necessita vincular-se a l'esperança. A mi el que em preocupa més de cara al proper any i de cara a la situació actual i situats una mica aquí a casa nostra és el col·lapse institucional al qual hem arribat. Aquí s'ha produït un curtcircuit institucional. Ningú es creu cap institució de les que tenim. No hi ha la monarquia, sinó tampoc el govern, el Parlament, els jutges, el Tribunal Constitucional, l'Organització Territorial de l'Estat, res. I per tant, estem en una situació molt greu per mi, i és que no ens creiem els polítics com a persones que ens puguin donar respostes als problemes de la vida. I aquí el gran problema de la vida que tenim és que hi ha molta gent que està exclosa del sistema social, no? I això la política no ho pot solucionar, no? I tenim un problema especialment greu, que és que tenim una taxa d'atur al doble de la mitjana de la Unió Europea. Uh-huh. Per tant, això encara incideix més en la crisi de legitimitat del sistema institucional que tenim, no? I això és el que em preocupa una mica, no? És a dir, la inutilitat, per dir d'alguna manera, de les institucions que tenim, que no saben donar respostes als problemes humans, als problemes reals de la vida, com és, per exemple, viure amb una mínima dignitat.
Deixem una pregunta per una segona roda. Per què és tan difícil reduir aquest 25% d'aturats? Que ho comentava el senyor Aragonès i ara també vostè. Però després, en tot cas, completem la primera roda,
sí,
senyor Pallarès.
Sí, la meva intervenció anava molt a l'estil del Jan Lluís. En part de les paraules, les males ha dit a tu, és veritat. Primerament, crisi. M'agradaria parlar... Quina crisi? És que, jo és que potser us puc demostrar, com feia el Zapatero en el seu moment, no?, de que no hi ha crisi. Segur que no, és a dir, quan veus doncs la Meridiana el dia de Nadal a 2:15 de la tarda, col·lapsada completament, de les vegades que jo he vist la Meridiana, bueno, col·lapsada.
I ahir dia de Sant Esteve, a les grans ciutats de Catalunya, el col·lapse també era monumental.
Exacte. Quan veus que s'obre els diumenges i estan les botigues plenes, quan veus aquests preus que estan posats als hotels a Nadal i que sobre encara diuen allò, no hi ha localidades, i de Nadal, vull dir, de
sí,
cap d'any,
sí,
no? De,
ja ens entenem.
I dius, truques i dius, no, escolti, no. Llavors ja et preguntes, crisi, però quina crisi, no? Potser que hauríem de definir què és crisi, perquè potser per uns crisi és una cosa i pels altres és l'altra. Però, esclar, la crisi també penses que és que l'altre dia... jo estava, em vaig indignar perquè resulta que baixo de l'autobús dijous passat, és a dir, baixo de l'autobús, no ahir, sinó de dijous en 8, baixo i estaven repartint el menjar de Nadal i sota la pluja, estava plovent llavors a Barcelona, hi havia un centenar de persones al banc d'aliments, un banc d'aliments que tot plegat és d'un arxiprestat, vull dir, de l'arxiprestat de Sant Andreu. Estaven repartint a Sagrera, estaven repartint aquells aliments, hi havia un centenar de persones sota la pluja. I aquell mateix dia, doncs veies el partit del govern que estava fent el dinar de Nadal i a tots els diaris sortia la fotografia de la plana major d'aquell partit a la seva taula i veies la taula que tenien i no tenien precisament patates xips allà posades. Llavors això t'indigna de mala manera. Llavors dius, crisi, aviam, quina crisi? Hi ha una dita que diu que si quan sortia la crisi, hi ha una dita que diu que si quan surts de casa no saps ben bé on vas, pots acabar a qualsevol lloc. I jo crec que no hi ha un camí. Volem sortir de la crisi, però a on volem anar? A tornar a fer el que fèiem abans? No m'interessa, no hi jugo, no comptin amb mi.
Ha destapat vostè una cosa que és ben real, després, que és la pobresa estructural, les desigualtats de fa segles.
La irresponsabilitat. Sembla ara, avui veurem al Consell de Ministres, de que algú ha dit, no, escolti, si els salaris no estan pujant, si realment estem tenint aquesta contenció, que congelem, que traiem pagues a la gent, home, no agafem, la llum no la pugem tant com dèiem.
S'havia arribat a fixar en un 11%, això de la llum és un tema...
Però, esclar, la irresponsabilitat d'un alcalde com l'alcalde de Barcelona, que es puja el transport i a sobre la targeta que més es fa servir, la que fan, la posa als preus més exorbitants, un 8, un 9%, a on podem arribar? Això és, naturalment, que hi ha descredibilitat institucional. La gent no pot creure en un senyor que li apuja un 8% al transport.
Bé, hi ha crisi més enllà de l'econòmica, eh? Crisi moral, crisi de credibilitat,
sí, sí. Jo crec
de confiança.
Que si hem après d'aquesta crisi és que la crisi no era només econòmica, o sigui, i per tant també podríem donar gràcies a Déu de que ens ha permès veure que la crisi és un element de la vida que és molt més profund que no pas la crisi econòmica, no?
Segurament ha de
fer. I no solament no és econòmica, sinó que a més hi ha que veure que qui fa més, potser, per pal·liar aquesta crisi, són institucions, diríem, que no tenen res que veure amb els poders públics, com Càritas, no?
Efectivament.
Llavors, o com el Banc d'Aliments, o com totes aquestes organitzacions...
La Fundació Arrels, moltes entitats.
Exacte. Com totes aquestes institucions que dius, bueno, si no hi fos això, realment la crisi seria molt més profunda, no? Jo crec que això hi ha que donar a pensar, que tots aquells que diuen que el públic és millor que el privat i totes aquestes coses, i que totes les coses es resolen a nivell públic, doncs gràcies a que hi ha institucions socials que funcionen i que, diríem, no solament fan pal·liar l'atur, sinó dir que la pobresa, sinó també, moltes vegades, l'atur, no? És a dir, que jo crec que aquí hi ha una assignatura pendent que els poders públics també haurien de procurar, no? I quan deia el senyor Pallarès que el PP feien dinars i tal, jo li puc dir que feien, han fet dinars a la Generalitat també.
Sí, bé. És dir,
ell no ho deia per...
No anàvem a animar per ser un partit concret, eh?
El món institucional, que és una dimensió diferent.
El món institucional ha fet uns dinars i uns àpats de Nadal de base de torrons i de...
I amb visa, eh? El més fort és que ho han fet amb visa, o sigui, que encara ho estem pagant.
Sí,
el més fort...
A ells els circula el crèdit.
Amb visa institucional.
Amb una visa institucional, clar. O sigui, no? O sigui, aquest és el gran problema. És el tema dels poliesportius.
Sí,
ja quatre poliesportius, però sense pagar, de manera que s'acabaran de pagar...
I alguns han fet esmorzars més modestos, però precisament amb productes procedents del Banc d'Aliments.
Aquest és una altra...
perversió total.
Els deutes municipals, els deutes de les institucions, també són un altre dels drames de la crisi. Sí, ara feia vostè referència als poliesportius, que està molt bé que la gent vulgui tenir-los.
Però a mi em sembla que aquests serveis bàsics... Dic bàsics perquè són realment
No es refereix al poliesportiu, precisament, sinó al menjar.
Aquests serveis bàsics s'haurien de solventar. És a dir, per exemple, hi ha un servei bàsic que és el transport, i aquest, doncs, s'hauria de resoldre. Hi ha un servei bàsic, diríem, que són les pensions. Hi ha pensions molt, molt petites aquí a Espanya. I això s'hauria de solventar també. O sigui que, en fi, jo penso que és una situació que realment s'ha de solventar amb moltes i diferents, diríem, aportacions de la societat, de les administracions, etcètera, no?
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, i l'historiador Joan Pallarès. Bé, molts punts i moltes portes obertes a la reflexió avui sobre la crisi i la recuperació econòmica. Molt, molt oportuna, la referència del senyor Aragonès al Papa Francesc i a les seves crides, que d'altra banda ja havia fet abans Benet XVI, no?, quan ens recordava que la crisi no és només econòmica i donava uns fonaments també molt profunds, morals.
Inclús, no?
Com?
Hi ha una encíclica.
Sí, efectivament.
De Benet XVI, no? En aquest sentit, no?
Sí, exacte. Ell va fer l'encíclica Deus es amor i la Espe Salvi, l'esperança que ens salva. Sí. Exactament, on parla precisament del model econòmic.
Sí, però potser jo crec que un dels dons que té el Papa Francesc, que no tenien potser els papes dels darrers 40 anys, és l'oportunitat de dir el que diu i a on ho diu. Jo crec que això, moltes vegades, no sé, si vas, és l'oportunitat del polític també a vegades, que el que no es pot anar és a parlar, doncs, el que no pots anar és a Madrid a fer campanya parlant del Barça, en poques paraules. Jo crec que ell parla de les coses que té de parlar allà on les té de parlar i les diu allà on les té de dir. No se'n va per les rames, és a dir, en aquests moments, per exemple, amb la que està caient, mires els titulars dels diaris i bé, veus que hi ha coses que realment sí que li interessen a la gent, però pensen, home, no perdem les energies amb això que realment és secundari, i en aquests moments l'important és que la gent tingui feina. I després l'altra cosa, és dir, l'any 2014 crearà feina, potser sí, però bé, potser hi ha feina que no m'interessa que la fem. Vull dir, és que quina feina? De què em donaràs feina? Feina a què? A 500 euros, perquè ara hi ha un mileurista, és un privilegiat. Quan parlem de mileurista, dius, home, i tant, tu...
Hem canviat
senyor,
tots molt el xip,
és un senyor mileurista. És dir, escolta, hi ha gent que dius, és que no ho sé, no sap el que podrà fer. És dir, i després l'altra cosa, fa uns anys, una persona baixar el seu nivell de feina no el volia, no. I avui en dia la gent s'hi conforma, però moltíssim. Això, algú passa.
Una qüestió dels molts temes que estem tractant, per exemple, el doctor Aragonès i els altres també, per què no es pot reduir l'atur? Per què és tan difícil reduir l'atur? Per què cal un creixement tan gran per reduir l'atur? Aquesta és una gran qüestió que tots ens fem.
La reducció de l'atur sempre es considerava, almenys els economistes keynesians es consideren, que la reducció de l'atur ve a partir del 2-2,5%.
Del creixement econòmic.
Del creixement econòmic. O sigui, si l'any que ve creixem un 0,2, 0,7, és igual.
Com a mínim no hi haurà més aturats, però estarem igual.
Sí, no crearem més atur, però tampoc crearem treball, no? El creixement ha de ser més. I per on passa aquest creixement de més i tal? Doncs Jo crec que el tema fonamental és la reducció de la despesa pública. No hi ha més històries.
Per tant, l'austeritat, malauradament, l'haurem de seguir tenint.
No, no, l'austeritat...
Sí, però on?
De la despesa pública.
On la reduïm? A on la reduïm? A la vista institucional aquesta?
Clar, clar.
Llavors potser sí que hi juguem. Ara, si l'hem de reduir realment amb coses tan essencials com és la sanitat, com és realment...
Bé, no. Anem a veure.
Es pot reduir de moltes maneres.
Evidentment, la reducció de la despesa pública, dit així, però, per exemple, doncs, bé, hem de reduir el número de funcionaris.
Sí, sí.
Hi ha moltes institucions que estan duplicades, a les comunitats autònomes, als ajuntaments, a l'Estat...
Les diputacions,
molt duplicades.
Llavors, cal una reforma institucional a fons.
Llavors diríem, bueno, tot això, a veure, tot això s'ha d'arreglar, no? Perquè no s'hi val.
Sí, però, i aquests... però això també genera més atur, no?
O sigui, home, però és que si volem fer caure l'atur, doncs, evidentment, hi ha que llançar aquesta gent al mercat de treball normal. Perquè, si no, el que són és que mengen diners dels que estan a l'atur. O sigui, que ara, bueno, sobren molts funcionaris. L'altre dia deia un que sobraven, no tot d'una tacada, sinó uns 800.000 funcionaris.
A tot Espanya, en aquest
cas. Espanya, sí. Llavors dius, bueno, aquests que van a l'atur, bueno, pues que, evidentment, si aquests van a l'atur, vol dir que es crearan més llocs de treball al mateix temps, no? Llavors, vull dir, a partir d'aquests moments l'economia comença a funcionar, no? El problema que tots ens queixem en aquests moments és que hi ha masses impostos. Per què hi ha masses impostos? Perquè la despesa pública és molt alta. Uh-huh. I si creem més impostos, doncs cada vegada tindrem menys marge per no ofegar-se d'aquesta vida, no?
Però clar, no es pot fer fora funcionaris que tenen la plaça garantida. Segurament cal una reducció... Però
no es pot... Tot és possible.
Amb una llei s'arregla.
Exactament. Sí. Amb una llei amb majoria absoluta com la que té el PP, pot, per exemple, acabar amb els funcionaris. Així està clar. Sí. Que no hi hagi ni un.
Dissoldre'ls
tots, no? Sí. Esclar, perquè bueno, les bestieses poden fer...
Bueno, no, home, no, amb tot el respecte cap al funcionari.
Evidentment.
Jo és que per això crec...
Es guanyen honestament la vida.
I tant que sí.
Però, per exemple, el ministre Montoro està cada dia, doncs, cada vegada que parla, dius, bueno, aviam, però em tocarà ara, no?
És que potser el que sobra és ell, també, no? El que em refereixo...
Sí.
Aquest és un altre tema, no? Si hi ha ministres que no ho han fet bé...
que són inútils, però aleshores el que has de fer... És que jo crec que l'estat espanyol és inútil en aquest moment. O sigui, és inútil per una raó fonamental, perquè ha arribat a una situació de col·lapse institucional tan gran que qualsevol decisió que pren és inútil. No, és impossible, per exemple.
El veig molt contundent, senyor Pérez.
No, és que és contundent, directe, perquè hem de dir les coses directament. És a dir, primer, jo voldria que un estat en el que s'ha arribat que el PIB és igual al deute, em demanessin, aplicant els principis del Papa Francesc, per misericòrdia, disculpes. Algú m'ha de demanar disculpes com a persona per què s'ha arribat a aquesta situació tan lamentable per la persona humana. Per què?
Doncs perquè jo li dic molt...
Però m'han de dir alguna cosa, no només explicació humana. O sigui, humana, estem parlant de persones.
Doncs que a vegades hi ha hagut més funcionaris, cada vegada hi ha hagut més ajudes de no sé què i de no sé quantos inútils, cada vegada hi ha hagut... Perquè quan Franco va morir, aquí no hi havia dèficit, pràcticament. I aquest endeutament s'ha generat en els... Quan es fa que va morir
38 anys, sí.
Algú m'ha de demanar perdó? Jo, com a ciutadà, persona concreta, que no serveixo per gaire segurament, però necessito que algú em demani perdó per aquesta situació lamentable a la que m'ha arribat. Jo vull tenir un estat que... Segons totes les teories que jo he llegit, uns quants llibres, no molts, evidentment, que em diuen per què serveix l'Estat. Hi ha criteris, el contractualisme, per exemple, és un contracte perquè et gestionin, diríem, els interessos generals.
Està en el no teu funciona. Servei, l'Estat.
L'utilitarisme és perquè hi ha un criteri d'utilitat general, etc. Hi ha moltes teories. Cap perquè em degradin les meves condicions de vida. Per tant, necessito que algú dels governants, no, que estan allà en una situació democràtica perquè els ciutadans ho hem volgut, no? Ens demanin disculpes. Necessitem
una de les coses
per misericòrdia, per aplicació dels criteris cristians que en aquest moment acabem de dir que el Papa Francesc està posant sobre la taula. La misericòrdia divina i humana.
Aplicada al món,
Aplicada al món. Ho necessito.
Totalment.
Senyor Pallarès.
Una de les, precisament, una de les coses que s'ha... Una de les coses que passarà el 2014, és que parlarem molt de la Primera Guerra Mundial, perquè just a l'agost farà l'aniversari de
l'assassinat
de Sarajevo, el centenari, i resulta que, bé, doncs va començar la Guerra Mundial. I ara en aquests moments estan sortint una sèrie de llibres de gent que porta molts anys estudiant la Primera Guerra Mundial, i pràcticament tots arriben a la mateixa conclusió. A la mateixa conclusió, que és que realment la Guerra Mundial es produeix, esclata, per la falta de talla dels governants claus en aquells moments, per la mediocricitat que tenien. En aquests moments, jo crec que si hem de parlar de la crisi, també podem parlar del mateix. Parlem de crisis de valors, però les primeres crisis de valors, evidentment, si a dalt hi ha un líder que arrossega i que és un referent, doncs bé, escolti, la crisi és menys. Ara, si el de dalt ja, els de dalt ja no són referents de res, al contrari, són exemples de corrupció, home, a on anem a parar?
Tenim una crisi de lideratges, també. D'això se n'ha parlat últimament. Crisi de lideratges en la política, en la societat civil, a Catalunya, a Espanya...
Bueno, és aquells versos del Machado, no? Que l'envidia de la virtut hizo a Caín criminal, gloria a Caín, que hoy el vicio es lo que se envidia más.
És a dir, que falta aquest referent, no? Aquest referent
falta un referent de lideratge, entre altres coses, perquè avui no es mira, diríem, el bé del poble, com diuen tots els governants, pel bé del poble i tal, sinó que es mira, aviam si aquestes eleccions properes veniran millor, aviam si no sé què, o sigui, tot es fa subordinat a interessos polítics, a interessos que no tenen res a veure amb el benestar de la gent. No?
Allò que es diu el tacticisme.
Jo diria que a Catalunya som mestres en el caïnisme, també.
També?
Jo diria que sí.
Per què? En quin sentit?
Bueno, perquè aquí, per exemple, diem, ara convindrà fer una consulta, no? Però, bueno, veiem uns quants, l'altre dia la imatge és molt gràfica. A la dreta del president Mas, tots amb corbata. A l'esquerra, tots descamisats, no?
El dia que es va anunciar la consulta, sí. Vol dir vostè.
Sí, després...
Es va cuidar molt aquesta imatge.
Els descamisados d'Eva Perón.
Sí, després, els que no se sap si ni se les espera, diguem-ne, no? Però després uns que se'ls esperava però que no han vingut, no? Aleshores, clar, bueno, és el desgavell absolut, no? A nivell institucional. O sigui, jo crec que aquí, en lloc de tenir, diríem, una allò, legitimitat forta, no?, per liderar un procés, doncs tenim allò que campi qui pugui. I després, de l'altra banda, tenim, com s'ha dit, la manca d'exemplaritat en tots els àmbits de la vida. O sigui, jo veig, per exemple, quina és la justificació de la monarquia? Conceptualment també. La monarquia no és el poder d'un, és una família. La monarquia justifica perquè hi ha una família, però no una família corrupta.
Clar, desitgem que sigui, bé, la línia de les monarquies nòrdiques, una monarquia popular, propera al poble.
De què poden parlar aquesta gent entre els galets de Nadal? És dillant l'escudella i d'això quan el reparteixen?
Bé, no fem hipòtesis, no fem hipòtesis.
És terrible, no? Sí. La crisi de la legitimitat, que significa la monarquia, com a concepte. Jo voldria que també...
Els agraeixo totes les propostes de reflexió que fan pels oients, però no les multipliquem més perquè, evidentment, el tema no és la monarquia, però vaja.
No, però jo crec que són els conceptes, també.
Però jo crec que és el sistema liberal,
No, però jo crec que vull dir, a veure, jo crec que cal donar també un missatge d'esperançador de cara al futur, perquè si no, vull dir, a veure, també d'esperança es viu, com deia vostè abans...
Jo crec molt en l'esperança, no, l'esperança no l'agafaré jo.
L'esperança que salva, es diu l'última encíclica de Benet XVI.
Sí. Sento molt, però la meva esperança jo l'agafaré amb valors morals... Però no amb els descamisats.
No.
Amb la monarquia espanyola.
I encara menys amb fotografies, només.
I encara menys amb fotografies amb titulars de diari.
Evidentment, perquè doncs vull dir, per exemple, insisteixo, la invasió de Síria va ser possible gràcies a que molta gent del món, sense fer res, resant només i dijonant, doncs van aconseguir, perquè, bueno, hi ha una transcendència, i llavors els que creiem en la transcendència doncs sabem ben bé que Déu escolta els homes i llavors doncs fa que les potències i apaivaguin les seves bel·licositats, no?
Sí, el tema de Síria va ser molt clar amb la intervenció del Papa per evitar aquesta intervenció a Síria.
Si em permeteu, jo tinc una esperança per aquest 2014, i és que algun corrupte d'aquests que surten cada dia en el diari, ja sigui polítics o ja sigui banquers, algú, sisplau, sigui condemnat. Només un.
Per la justícia.
Per la justícia, amb totes les garanties i amb constitucionals. Però necessito veure algú que, si fa les coses mal fetes, com robar, que és de un moment, valor moral negatiu. No,
condemnat ja n'hi ha.
Ja n'hi ha alguns. Per exemple, bueno, l'expresident balear Jaume Matas.
De què serveix? Però, sí,
però això
home, ja m'agradaria complir la condena que compleix ell, eh?
Sí, sí, de moment zero presó.
Segurament el dinar de Nadal d'ell no ha sigut el dinar de Nadal meu, eh?
Sí, està molt bé, reps per una, en una mà la sentència i per l'altra demanes l'indult, no? Sí, està molt bé, això. No, jo vull dir una cosa,
en aquest cas no crec que se'l
lliuri. Com qualsevol persona que sumés al salari mínim, igual.
Bé, senyors, fem una petita pausa. Ens quedaran després 5 minuts per tancar avui el Mirador de l'Actualitat que compartim amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma, amb el periodista Salvador Aragonès, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, i amb l'historiador Joan Pallarès. De seguida tornem.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Quatre minuts i mig i seran les 9. Seguim en el nostre mirador, ja en la recta final. Potser per plantejar els qui ens acompanyen avui, els professors Joan Lluís Pérez Francesc i Salvador Aragonès i l'historiador Joan Pallarès, què creuen dintre d'aquesta esperança que també volien estimular entre els oients? Què creuen que pot ser positiu de cara al 2014? O en què podem confiar? No sé si en condemnes als corruptes o també en la reducció de la pobresa, que potser és el que més ens interessa.
Bé, jo penso que la reducció de la pobresa és un element fonamental, eh? Però la reducció de la pobresa que equival a que la gent sigui conscient de la pobresa i que la gent aporti solucions i, sobretot, benestar a aquelles persones que sofreixen, que la pobresa no és només no tenir, sinó també sofrir. Llavors, doncs, que la gent aporti, cada un en les seves possibilitats, que aporti aquella dolçor, aquella ternura, com diu el Papa Francesc.
Sí,
no?
Sí, sense tenir por
a les persones, no? Que pateixen, i a les persones, doncs, que no tenen de menjar, no? Llavors, doncs, vull dir, jo penso que també el calor humà no és anar allà només per donar uns quants quilos de taronges o de llenties, no? No, és donar també el calor humà, és dir, estar amb aquesta gent, parlar amb aquesta gent i que se senti acollida i que se senti, ciutadana d'aquest món i d'algú que l'estima, no? Que aquest és un de les pobreses més fortes, la soledat, no?
I tant que sí. I això és una solució necessària, d'emergència, alhora que també cal atacar les causes, no?
Sí, no, evidentment.
Senyor Pérez Francesc i senyor Pallarès, i tanquem.
Jo també subscric, no?, aquesta idea de que hem de treballar, evidentment, per atendre, no?, a qui sofreix i al pobre, evidentment. Però voldria insistir en aquesta idea de que en el nostre país s'ha robat molt i això ens ha generat, diguem-ne, un nou tipus de pobresa del qual es parla poc, i és la pobresa de qui només té la seva història personal de robar, com és, per exemple, molts, desgraciadament, polítics, no? Que ja comencen a ser condemnats, i alguns banquers també. I jo crec que aquest país necessita que se li apliqui un valor de justícia. Necessitem tenir l'esperança de que en aquest país, és a dir, està molt bé tenir un equilibri pressupostari zero, està molt bé, però aquest equilibri pressupostari zero vindrà després de molts patiments, i aquests patiments deriven d'una gestió pèssima que s'ha produït anteriorment. I necessitem, sobretot una cosa molt important per mi, que necessitem tenir un relat de la veritat. Què ha passat? Que algú ens expliqui què ha passat de veritat, perquè el que no pot ser és que cada diari digui la seva, cada opinador digui la seva. No, no, necessitem saber què ha passat. Jo crec que una cosa de les que ha passat és que aquí s'ha robat molt. S'ha robat molt.
Però la crisi és mundial, també.
Sí, però és que...
Té el seu origen als Estats
Units.
Però
tots hem sentit que la crisi a Espanya és especialment greu. I per què és especialment greu? Perquè s'ha robat molt. Aquest és el problema de
la crisi. I no s'han gestionat bé els diners, també. Les seves pròpies paraules,
no? Entre el que s'ha robat més el que no s'ha pagat perquè està pendent de visa, doncs clar, tenim una situació lamentable.
Última intervenció, sí. Senyor Joan Pallarès.
Bé, jo només...
Breument, sisplau.
Només... puc fer molt poca cosa, però puc fer una sèrie de gestos personals que jo crec que poden arribar a solucionar una mica les coses, i sobretot si les féssim no només una persona sola, sinó que les féssim uns quants, no? Jo aquest any he tingut la sort que no m'han convidat, ni tingut cap obligació d'anar a cap dinar de Nadal. Això ha sigut per mi una meravella, no? I l'únic pica-pica que em van convidar em van dir que es feia una cosa tan monstruosa que, com l'amic invisible. És dir, que és un joc tan bèstia... I llavors no hi vaig anar-hi, esclar. Vaig dir, no, mira, no...
No li agrada, això d'intercanviar-se regals.
Bèstia, no, és un joc tan bèstia com comprar coses que no es necessiten per regalar-les. Per rodar, mira, gimnàstica, bon humor i respectar els semàfors. Mira, començar amb disciplina, en gimnàstica. No passaré un semàfor en vermell durant el 2014.
Bé, doncs a poc ens podem fer bons propòsits. Gràcies, Joan Pallarès, Salvador Aragonès, Joan Lluís Pérez Francesc.